Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Avui estem a dimecres 13 de desembre del 23. Una jornada que ha començat amb el cel força encapotat a casa nostra i fins a tot en alguns punts hi ha hagut alguns enruixats, això sí, de poca importància. La previsió del temps de cara a les properes hores augura alguns canvis, però abans cop d'ull a les temperatures, perquè aquest matí són una mica més altes. Aniol Puigverd, bon dia.
Bon dia, Joel. Doncs sí, tens tota la raó. 3 graus a Vall de Núria, 4 a Molló, 6 graus a Dalt, 7 graus a Ripoll, Camprodon i a Ribes de Freser, 8 a Mieres, 9 graus a Olot i a Castellfollit de la Roca, 10 a la Vall d'en Bas, 11 graus a Santa Pau, 12 a Banyoles i Anglès, 13 graus a Vic, Figueres, Girona i Roses i 14 graus a Sant Feliu de Pallerols.
5 minuts més amb Joel Tallant i Aniol Puigverd.
Anem a la previsió del temps, Dani Ramírez.
Bé, la temperatura va ser una mica suau encara, fins a 19 graus a Sant Gregori, o per exemple vam arribar a 14 graus a Gombrèn, amb una mínima de 5, a Olot mínima 4, la màxima va ser de 15, o per exemple a Vic mínima 2, màxima 12. Tot això, doncs, ja diem que vindrà marcat per aquest front fred, vent del nord, que s'anirà reforçant amb el pas de les hores a l'Empordà i al Pirineu. Tindrem una mica de pluja. La pluja pot deixar fins a 10-12 litres en punts del Gironès, les Gavarres, Baix Empordà, també cap a les Guilleries, i entre 1 i 5 litres a la resta de comarques de Girona. La cota de neu baixarà ràpidament des dels 2.000 metres cap als 1.200 metres aproximadament. Bé, demà dijous, dia marcat pel vent del nord, la tramuntana, la temperatura una mica més baixa, destaquem que costarà passejar dels 15 graus de dia i en general valors de 10-12 graus. Ja nevarà molt poquet, nevarà cap a la Cerdanya, nord del Ripollès, matinada a matí, en cotes de 1.200 metres. I divendres al cap de setmana tornaria en principi el sol, continuaria fent una temperatura freda de nit, però de dia pujarà, especialment diumenge, quan tornaríem a fregar els 20 graus de màxima diumenge.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Comerciants, restauradors i placers d'Olot a favor de la pista de gel de la ciutat. En un comunicat conjunt es mostren a favor del gran benefici que, segons ells, aporta aquest equipament.
A banda de la pista de gel, des de la Corra reivindiquen que a la ciutat es facin esdeveniments per cridar l'atenció del visitant. Fan una crida al consum de proximitat durant aquestes festes de Nadal, campanya de les més importants pels comerços, restauradors i placers.
La presidenta de l'Associació de Comerciants d'Olot és l'Anna Planella.
Hem començat bé amb aquest cap de setmana, amb aquesta fira de Nadal. Vull dir, ha estat una injecció d'aquests dies, sobretot el divendres, no sé què va passar, però va sortir tothom. I llavors esperem que queden 15 dies, que ja sabem que les cartes s'estan fent, encara els nens tenen col·legis i s'estan preparant totes, i creiem que amb aquests 15 dies, la veritat, esperem que hi hagin moltes i moltes ventes.
Esquerra Republicana Sant Joan de les Abadesses vol revertir la pujada del 50% del rebut de les escombraries.
Els republicans han presentat esmenes a les ordenances fiscals i volen que s'apliqui el pagament per generació. Asseguren que amb aquest model la taxa podria ser d'uns 140 euros i que els santjoanins paguessin més o menys en funció dels residus que generen.
L'Elisenda Guilleumes és la regidora d'Esquerra a Sant Joan.
Base el que fa és bonificar aquells que més reciclen i en tot cas penalitzar aquells que menys reciclen. Tenim uns contenidors, doncs, que ja van xipats, per tant permet saber quin és el reciclatge que fa cadascú i fer aquesta bonificació, i això no s'ha implementat per part de l'equip de govern des de fa 2 anys que es van implementar aquests contenidors.
Per cert, que el Consell Comarcal del Ripollès ha implementat una nova aplicació per mòbils anomenada Container, relacionada amb l'ús de les deixalleries comarcals i la recollida de trastos.
La idea és apropar els ciutadans a l'ús de la deixalleria i també millorar les dades de reciclatge a la comarca.
Escoltem l'Àlex Medrano, és conseller comarcal de recollida de residus.
El que ens havíem trobat és que ens faltaven dades per poder seguir tenir un seguiment, no?, i un control de si ho estem fent bé, com ho estem fent bé. De totes maneres, ja en tenim moltes, tenim un gran recull, però potser ens faltava aquesta punteta més de dada de proximitat amb el ciutadà, i ara d'aquesta manera, doncs, esperem poder recollir més les dades, saber exactament quins punts estan més freqüentats, quins estan menys freqüentats, tenir tot això optimitzat en un sistema.
A Sant Ferriol, a la Garrotxa, l'Ajuntament vol fer créixer el nucli de Fares.
L'alcalde Albert Fàbrega assegura que és la part del municipi municipi amb més projecció i la que està millor comunicada, però que per poder-ho fer fa falta que el polígon industrial de Sant Ferriol continuï desenvolupant-se per obtenir-ne rèdit econòmic.
Volem mirar de créixer una mica, no gaire, però en alguna zona doncs sí que es pugui fer alguna casa més i ampliar una mica el municipi, sobretot fer una mica de nucli urbà. Per exemple, a la zona de Fares, l'idea és allà ampliar una mica i que allà fer una mica de poble. No molt, però sí, que és la zona doncs més bona que hi ha amb tots els tècnics que he parlat doncs, per fer això, ja que és una zona accessible, amb bones comunicacions.
I els ripollès entra a formar part de les zones que tenen dret a l'ajut de la mobilitat comarcal per les famílies residents a les comarques de l'Alt Pirineu, la Vall d'Aran i el Solsonès.
Aquesta línia d'ajuts existeix des del 2003 i va destinada a aquells universitaris que s'han de desplaçar o viure fora de casa per anar a la universitat.
Dit d'altra manera, aquells que han de fer precisament això tindran ajudes, ho diu Jordi Monell, parlamentari del grup de Junts al Parlament de Catalunya.
No són beques universals, són beques doncs, que van lligades doncs, també als ingressos familiars i lligades també doncs, a aprovar les assignatures i els resultats acadèmics, però en qualsevol cas pensem que hi havia tres comarques que injustament, tot i estar doncs, allunyades doncs, dels centres universitaris, no podíem gaudir els seus habitants i les seves famílies d'aquests ajuts.
El quios del parc que té cares noves són l'Anna i la Susana, que formen equip amb en Jordi Coma, que ha portat el negoci en solitari durant 30 anys en aquest punt tan emblemàtic del centre de la ciutat d'Olot.
Gràcies a un acord amb Íntegra, persones amb altres capacitats però amb dificultats per trobar feina han pogut incorporar-se en el món laboral. Treuen feina amb en Jordi, que va decidir que no volia continuar al capdavant del quiosc en solitari després d'haver-hi treballat cada dia durant 30 anys.
Escoltem l'Anna Vila i la Susana Garrido.
Vaig anar a la botiga, a la residència. Hi ha diverses empreses que ens han demanat que els hi portem diversos diaris i revistes i això, i és algo que com que m'agrada conèixer la gent i és com que ens està obrint en aquest món a que hi hagi gent amb discapacitat que pugui treballar en aquests establiments com és un quiosc o una botiga.
L'edat que tinc, 62, i clar, es limita molt la feina. Sempre he treballat de cara al públic, el qual segueixo fent-ho i és el que més va.
S'acosta Nadal i un dels accessoris indispensables per a aquestes festes són els fanalets.
Des de la Fundació MAP porten molts mesos pensant i treballant perquè cap nen i nena del Ripollès es quedi sense fanalet. En total n'han fet més de 350 i fins i tot han travessat fronteres arribant fins a les Illes Balears, al País Basc i Noruega.
Escoltem una de les professionals de suport, és la Mireia Piques.
Treballem una mica el manteniment de les habilitats manipulatives, no? El tallar amb les tisores, separar el paper de seda, no? El pinzell, etc. La memòria, no? que tots ja tenen com molt après, no? Quins són els diferents passos del procés i no els hi hem d'anar dient nosaltres, vull dir que ho tenen super assimilat de tots aquests anys.
I el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa ja té acabat el seu mural.
L'obra de la mà dels artistes Salsitxes vol transmetre la tasca que es porta a terme i que s'hi pot trobar a l'interior de Can Castellanes, la Seu de l'Ens.
En la Seu de l'Ens, que té com a directora la Teia Fàbrega, aquí escoltem ara.
Vam posar un xiprer com a símbol d'acollida en el consorci, si us hi fixeu ja el xiprer allà, i volíem en aquesta celebració també identificar una mica el que estem fent des del consorci, i igual com el logo del consorci té una A que abraça, no?, i que acompanya a les persones que ens puguin necessitar, doncs igualment en aquest mural el que es plasmarà serà també una abraçada en el propi edifici.
I els Stay Home seran el cap de cartell del tercer memorial Jordi Comte d'Olot.
El grup català actuarà per primera vegada a la ciutat i compartirà escenari amb Diversioners i Miquel del Roig.
El membre dels Almogàvers Garrotxins és en Josep Maria Coma.
Bueno, estem molt contents de que puguem anunciar Stay Home. Sí que és veritat que quan vam començar fa 2 anys amb el memorial, doncs la idea era fer una cosa organitzada, ben feta. El primer any va anar molt bé, el segon creiem que ho vam consolidar i aquest tercer, doncs, la idea era millorar-ho.
I en matèria esportiva, avui hem de parlar del tennis taula. I és que arriba una cita important per al club, acomiada l'any contra un Collado Mediano en hores molt baixes.
Diego Silva tindrà l'oportunitat de redimir-se de l'última derrota acompanyat d'Arnau Pons i Marc Correc. Serà l'últim partit de la primera volta que l'equip jugarà a casa. El duel arrencarà, com sempre, aquest divendres a les 7 de la tarda.
El vicepresident de l'entitat és en Xavier Selles.
Pensem que el Diego Silva, que ha estat jugant molts partits a fora, és molt difícil, ha estat jugant a pistes difícils, d'alguna manera no li hem posat fàcil les coses i pensem que li hem de donar una oportunitat de tornar a jugar a la nostra pista, arropar pel nostre públic, que sabem que apreta molt, i bé, conjuntament amb en Marc Correc pensem que seria un partit que l'hauríem de tirar endavant, perquè és d'aquells que hem anat dient tota la temporada que està marcat en vermell, no?
I el món de la bicicleta ha descobert aquesta temporada una nova promesa del Ripollès. Es tracta de l'Aitor Martínez.
Doncs sí, que ha aconseguit victòries de prestigi en categoria cadet, com la Volta a Girona o la cronoescalada de Vallter. Recentment ha fet un canvi d'equip amb la intenció de millorar encara més els resultats i progressar sobre la bici.
Aquest any hem canviat una mica més la dinàmica d'entrenaments. Hem començat amb un entrenador, un preparador físic, i em van enviant els entrenaments i més o menys vaig fent per aquí al poble, jo sol o a vegades amb uns amics o més gent, i anem entrenant i al final tot repercuteix a les carreres.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
I a aquesta hora un apunt de la circulació important, sobretot si heu d'agafar un tren. I és que tornen a haver-hi problemes a la línia de Rodalies entre Ripoll i Barcelona. En aquest cas, centrades a la comarca d'Osona. Què passa?
Doncs sí, per avaria de senyalització entre Vic i Balanyà, registren retards de 30 minuts els trens de l'R3. Tècnics de DIF en aquest moment estan treballant en la resolució d'aquesta incidència.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monaver encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Entrem en matèria. Comerciants, restauradors i placers donen suport a la pista de gel d'Olot.
En un comunicat conjunt es mostren a favor del gran benefici que, segons ells, aporta a l'equipament. A banda de la pista de gel, des de l'ACO reivindiquen que a la ciutat es facin esdeveniments per cridar l'atenció del visitant.
Ens ho expliquen Roger Isern.
Comerciants, restauradors i placers han emès un comunicat conjunt abans de la campanya de Nadal, que ja està a punt de començar. Un dels punts destacats d'aquest comunicat és el seu posicionament a favor de la pista de gel que s'instal·larà durant aquestes festes a la plaça Major d'Olot. Creuen que l'aposta per una pista sostenible és correcta i un element important per la dinamització i promoció dels establiments al centre de la ciutat. També destaquen el turisme que pot arribar de fora la comarca, que segons els membres de les diferents associacions solen gaudir de la pista de gel. Tot plegat ho explica als micròfons a Ràdio Olot Anna Planella, presidenta de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Aquesta pista nosaltres hem lluitat i hem lluitat bastant d'anys perquè la veritat ens comporta molt i molt d'impacte econòmic, no només a nosaltres sinó en restauració, en la plaça Mercat, amb totes les botigues que hi ha en el centre, i la veritat sí que ens aporta un benefici bastant important. És un moment en què molta gent, també petits i grans, pues, la fan servir amb tota la il·lusió.
Pel que fa a la banda dels placers, el president de l'Associació de Placers de la plaça Mercat d'Olot, Jordi Vilarrasa, també remarca el seu compromís a favor d'elements com la pista de gel, complement indispensable del producte de proximitat, segons el mateix Vilarrasa.
Això doncs sempre ens és important, no? Que són complements doncs que ajuden doncs al comerç, doncs també a part de tenir el bon producte, a part de tenir doncs un bon professional com hi ha de comerç aquí, doncs que també doncs es pugui trobar una pista de gel o altres activitats a la ciutat, doncs està molt bé.
Comerciants, restauradors i placers d'Olot expressen també en el comunicat el seu desig de tenir una ciutat agradable i on el comerç local sigui el protagonista durant aquests dies de Nadal.
Ens acostem a un quart de nou. A Sant Joan de les Abadesses, Esquerra Republicana vol revertir la pujada del 50% del rebut de les escombraries.
Els republicans han presentat esmenes a les ordenances fiscals i volen que s'apliqui el pagament per generació. Asseguren que amb aquest model la taxa podria ser d'uns 140 euros i que els santjoanins paguessin més o menys en funció dels residus que generen.
Ens ho explica la Paula Sayago.
Sant Joan pagarà la taxa d'escombraries més alta del Ripollès, de 215 euros. Esquerra Republicana vol evitar-ho perquè considera que la pujada del 50% l'origen del rebut és abusiva. Proposa revertir l'increment activant el pagament per generació i que els santjoanins paguin 140 euros. Han fet esmenes a les ordenances fiscals. Així ho explica la regidora d'Esquerra Republicana de Sant Joan de les Abadeses, Elisenda Guillaumes.
Fase el que fa és bonificar aquells que més reciclen i en tot cas penalitzar aquells que menys reciclen. Tenim uns contenidors doncs, que ja van xipats, per tant permet saber quin és el reciclatge que fa cadascú i fer aquesta bonificació, i això no s'ha implementat per part de l'equip de govern des de fa 2 anys que es van implementar aquests contenidors.
Esquerra assegura que el 2024 coexistiran 4 models de recollida diferents a Sant Joan i que això encareix els costos. Proposen que l'equip de govern analitzi el cost de la recollida. Reclamen també reorganitzar el sistema per augmentar l'eficiència i reduir-ne les despeses.
Per cert, que el Consell Comarcal del Ripollès ha implementat una nova aplicació per mòbils anomenada Comtainer, relacionada amb l'ús de les deixalleries comarcals i la recollida de trastos.
La idea és apropar els ciutadans a l'ús de la deixalleria i també millorar les dades de reciclatge a la comarca.
Martí Palau.
L'aplicació Comtainer ja està en marxa a diversos municipis i comarques de Catalunya i des del Consell Comarcal del Ripollès se'n vol fomentar l'ús en l'àmbit de la deixalleria i la recollida de trastos, almenys inicial. La idea és que amb aquesta aplicació es pugui generar també una base de dades que permeti tenir més coneixement sobre els usos que els ciutadans en fan. Ho explica el conseller comarcal de recollida de residus, Àlex Medrano.
El que ens havíem trobat és que ens faltaven dades per poder seguir tenir un seguiment, no? I un control de si ho estem fent bé, com ho estem fent bé. De totes maneres, ja en tenim moltes, tenim un gran recull, però potser ens faltava aquesta punteta més de dada de proximitat amb el ciutadà, i ara d'aquesta manera doncs esperem poder recollir més les dades, saber exactament quins punts estan més freqüentats, quins estan menys freqüentats, tenir tot això optimitzat en un sistema.
Des del Consell Comarcal voldrien augmentar el reciclatge i millorar les dades de recollida selectiva. Els ripollers no s'estan fent malament les coses, però sí que es busquen nous mètodes per millorar i assolir més ràpidament els objectius marcats.
Si seguim fent les mateixes polítiques que fèiem fins ara en tema reciclatge, està clar que l'augment és progressiu però massa lent. Aleshores necessitem fer polítiques innovadores com aquestes aplicacions com el Comtainer, com projectes com els contenidors intel·ligents, mirar viabilitats del porta a porta, i d'aquesta manera doncs, i amb campanyes a més de sensibilització i d'educació ambiental, i d'aquesta manera doncs, fer coses diferents doncs, per poder arribar a objectius nous.
Durant el poc temps que l'app ha estat ja en funcionament, les empreses que freqüenten la deixalleria de Ripoll s'han acollit molt bé a la nova aplicació. Entre la ciutadania, la implementació serà una mica més progressiva, però des del Consell Comarcal es vol impulsar que la gent també s'hi apropi més.
Mentrestant, l'Ajuntament de Sant Ferriol vol fer créixer el nucli de Fars. L'alcalde Albert Fàbrega assegura que és la part del municipi amb més projecció i la que està més ben comunicada, però que per poder-ho fer fa falta que el polígon industrial de Sant Ferriol continuï desenvolupant-se per obtenir-ne rèdit econòmic. Ens ho explica en Gerard Puig.
Fa anys que el creixement al polígon industrial de Sant Ferriol està estancat. Actualment compta amb moltes parcel·les petites en què no s'hi du a terme activitat econòmica i això impedeix el desenvolupament del que podria suposar també un benefici econòmic per l'Ajuntament. L'alcalde del municipi, Albert Fàbrega, espera que més aviat que tard hi hagi moviments al polígon entre empresaris perquè s'iniciï al poble alguna activitat econòmica.
Tant es pot activar en breu com tardar molts anys, com no arribar-se a fer. Cert és que hi ha hagut algun canvi d'alguna transacció amb el polígon, amb alguna parcel·la. Bueno, hi havia alguna parcel·la doncs, que estaven abandonades, que ara hi ha hagut una transacció econòmica, l'ha adquirit una altra empresa, s'han netejat, s'han preparat, i potser aquí tinguem algun moviment que es dinamitzi aquest polígon.
Segons l'alcalde, el solar que hi ha davant l'Ajuntament, que des d'abans de la pandèmia està aturat, està tot a punt perquè s'hi posi en marxa un projecte, però l'empresa està esperant el moment oportú per començar a engegar la maquinària. Segons el batlle de Sant Ferriol, per on podria créixer el municipi, és pel nucli de Fares, i és, de fet, un dels objectius que es marquen des de l'Ajuntament.
Volem mirar de créixer una mica, no gaire, però en alguna zona doncs sí que es pugui fer alguna casa més i ampliar una mica el municipi, sobretot fer una mica de nucli urbà. Per exemple, a la zona de Fares, l'idea és allà ampliar una mica i que allà fer una mica de poble. No molt, però sí que és la zona doncs, més bona que hi ha amb tots els tècnics que he parlat doncs, per fer això, ja que és una zona accessible, amb bones comunicacions.
Una dinamització del polígon industrial permetria al municipi de Sant Ferriol dependre menys de les subvencions a l'hora d'executar projectes o accions al poble. L'Ajuntament d'aquest municipi garrotxí també s'ha proposat en els propers anys actualitzar el planejament urbanístic de manera que estigui més a gust pels veïns.
És 9:15 a.m. Atenció, oients del Ripollès, perquè aquesta informació us interessa sobretot si teniu fills i filles amb edat universitària. El Ripollès entra a formar part de les zones que tenen dret a l'ajut de la mobilitat comarcal a les famílies residents a les comarques de l'Alt Pirineu, la Vall d'Aran i el Solsonès. Aquesta línia d'ajuts existeix des del 2003 i va destinada a aquells universitaris i universitàries que s'han de desplaçar o viure fora de casa per anar a la universitat.
El Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat, després d'anys d'insistència i la proposta de resolució del grup parlamentari de Junts per Catalunya, que el Ripollès, el Berguedà i la Garrotxa entressin dins l'ajut de la mobilitat comarcal a les famílies residents a les comarques de l'Alt Pirineu, la Vall d'Aran i el Solsonès. Aquesta ajuda econòmica només es pot sol·licitar si algun dels membres de la família està matriculat en una universitat del sistema universitari català en el curs acadèmic per al qual se sol·licita l'ajut. Els criteris per decidir si el sol·licitant té dret a accedir a la beca són diversos. Així ho explica Jordi Monell, parlamentari del grup de Junts per Catalunya.
No són beques universals, són beques doncs, que van lligades doncs, també als ingressos familiars i lligades també doncs, a aprovar les assignatures i els resultats acadèmics, però en qualsevol cas pensem que hi havia tres comarques que injustament, tot i estar doncs, allunyades doncs, dels centres universitaris, no podíem gaudir els seus habitants i les seves famílies d'aquests ajuts. I ara, doncs, en aquesta comissió parlamentària, per unanimitat de tots els grups, es va aprovar que així fos.
Aquesta línia d'ajuts existeix des de l'any 2003, però només en formaven part les zones de l'Aran i la Cerdanya. L'any 2007 hi va entrar el Solsonès, però ni Garrotxa, ni Ripollès, ni Berguedà en formaven part, tot i la insistència d'ajuntaments i consells comarcals. A partir del curs escolar 2023-2024, aquelles famílies que ho vulguin i compleixin els requisits podran demanar la beca que ajudi els seus fills a desplaçar-se fins a les universitats del país o a viure-hi a prop.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
A Olot, el quiosc del parc té cares noves. Són l'Anna i la Susana, que formen equip amb en Jordi Coma, qui ha portat el negoci en solitari durant 30 anys.
Gràcies a un acord amb Integra, persones amb altres capacitats però amb dificultats per trobar feina han pogut incorporar-se en el món laboral. Troben feina amb en Jordi, que va decidir que no volia continuar al capdavant del quiosc en solitari després d'haver-hi treballat cada dia durant 30 anys.
Des de fa unes setmanes, usuaris d'Integra estan treballant al quiosc del parc, a la plaça Clarà d'Olot. L'Anna és una jove de la ciutat amb diversitat funcional i la Susana portava un període molt llarg de temps sense trobar feina.
De botiga, la residència, hi ha diverses empreses que ens han demanat que els hi portem diversos diaris i revistes i això, i és algo que com que m'agrada conèixer la gent i és com que ens està obrint en aquest món a que hi hagi gent amb discapacitat que pugui treballar en aquests establiments com és un quiosc o una botiga.
L'edat que tinc, 62, i clar, es limita molt la feina. Sempre he treballat de cara al públic, el qual segueixo fent-ho i és el que més va.
Durant 30 anys, però, aquest quiosc l'ha portat en Jordi Coma. Fa uns mesos, però, va decidir que continuar sol aquest negoci econòmicament a la baixa i que requereix tantes hores de dedicació no era possible i amb el paraigües d'Integra va aparèixer una opció viable. Ara en Jordi és el responsable del nou grup de quiosquers que conformen el quiosc del parc.
He ensenyat el que he fet jo tots aquests anys i, bueno, no he fet ni de professor, com aquell que diu. El fer el dia a dia tots junts, els he ensenyat com funcionava la cosa i ho tenen per mà, ho han après ràpid. L'il·lusió més gran que m'ha fet és que el quiosc segueixi obert i, bueno, i a més donar feina amb altres persones.
D'aquesta manera s'ha pogut salvar un dels pocs quioscos que queden a la ciutat d'Olot, un benefici pels usuaris d'Integra i també per en Jordi, que pot continuar treballant del que li ha agradat sempre sense tenir-hi tanta dedicació. I el més important, podem mantenir l'àmplia clientela que té i un lloc icònic de la ciutat.
Anem als esports. El Club Tenis Taula Olot acomiada l'any contra un Collado Mediano en hores baixes.
Diego Silva tindrà l'oportunitat de redimir-se de l'última derrota acompanyat de Renaud Pons i Marco Rec. Serà l'últim partit de la primera volta que l'equip jugarà a casa. El duel arrencarà, com sempre, aquest divendres a les 7 de la tarda.
Informa Guillem Guardiola.
Un Collado Mediano que ha perdut 3 dels últims 4 partits visita aquest divendres el Club Tenis Taula Olot en la represa de la competició després de 2 setmanes. Els olotins volen aprofitar el mal moment que viuen els madrilenys, tot i que a la ciutat no tots són flors i violes. El portuguès Diogo Silva, que no està rendint com s'esperava, buscarà redimir-se de la dolorosa desfeta a Pontevedra després de deixar escapar una gran oportunitat per evitar la derrota. Segons el vicepresident del club tenis taula Olot, Xavier Selles, és una gran ocasió per mirar d'aixecar els ànims.
Pensem que el Diego Silva, que ha estat jugant molts partits a fora, és molt difícil, ha estat jugant a pistes difícils, d'alguna manera no li hem posat fàcil les coses i pensem que li hem de donar una oportunitat de tornar a jugar a la nostra pista, arropar pel nostre públic, que sabem que apreta molt, i bé, conjuntament amb en Marc Correc, pensem que seria un partit que l'hauríem de tirar endavant, perquè és d'aquells que hem anat dient tota la temporada que està marcat en vermell, no?
El portuguès Diego Silva jugarà al costat d'Arnau Pons i de l'italià Marc Correc, que només ha disputat un sol joc amb la samarreta vermella. Per altra banda, el Collado Mediano podria arribar al partit contra l'Olot endollat. Els madrilenys visiten aquest dijous el Borges en un partit ajornat. Segons el vicepresident del club tenis taula Olot, Xavier Selles, una de les grans amenaces és el xinès nacionalitzat Weidong Chitian.
Ells tenen el Weidong, que és un jugador ja veterà, de 40 i pico d'anys, és un jugador amb molta trajectòria, però està nacionalitzat espanyol, llavors això pot donar molt de joc, no? Ells normalment solen jugar amb aquest Guaidong, malgrat que està nacionalitzat, i un altre nacional, que és l'Ayuso, que és un jugador fet al club, no?
Aquest serà l'últim partit de l'any i el darrer de la primera volta al pavelló d'esports d'Olot. El vicepresident del club tenis taula Olot, Xavier Selles, assegura que és un partit clau per marxar de vacances amb els deures fets.
Ens acostem cap a 9:15 del matí.
Quan a l'exterior sents això, però al teu cap sents això, és que et veus bé. I quan et veus bé, tot va bé. I si a més t'emportes dues ulleres graduades de marca pel preu d'unes, et veuràs dues vegades bé. Només a Opticalia i Opticalia.com.
Més informació a Opticalia Olot, a la plaça Clarà. Materials i Transports Coll. Tenim llars de foc i tot tipus de materials per a la construcció. A Materials i Transports Coll d'Olot fem pressupostos per naus industrials. Disposem de transport i contenidors per runes. Materials i Transports Coll, al polígon industrial Les Mates 8 d'Olot i a collolot.com. Des de Materials i Transports Coll us desitgem unes molt bones festes.
A Ponset Consultors, Assegurances Bilbao, tenim el pla de pensions que s'adequa a les teves necessitats. Traspassa el teu pla de pensions amb nosaltres i aprofita els avantatges fiscals. Pensa en el futur i informa-te'n a Ponset Consultors, Assegurances Bilbao, a Olot, al carrer Clivillers 30 d'Olot i al carrer Progrés 1 de Ripoll i al 972-26-67-12.
Clínica Dental Álvarez Carbonera. Cuidem la teva salut i el teu somriure. Som especialistes en totes les edats. Disposem de l'última tecnologia en radiologia digital i TAC 3D. Tractem males posicions amb ortodòncia invisible i Invisalign. A més, t'oferim servei d'estètica facial amb àcid hialurònic i Botox. Les nostres instal·lacions compten amb esterilització ultraviolada i compleixen tots els protocols anti-Covid. Demana hora trucant al 972-69-7790. Clínica Dental Álvarez Carbonera, al carrer Bisbe Lorenzana 3 d'Olot. Pàrquing gratuït a l'estació d'autobusos i al Mercat d'Olot.
Aquest Nadal vols fer regals diferents, personalitzats, bonics i creatius? Doncs hauràs de venir al Racó del Craft, el taller de manualitats i papereria bonica d'Ecolíder Olot. Aquest Nadal, regala creativitat comprant un val per canviar durant l'any. Segueix-nos a l'Instagram, a Racó del Craft i Ecolíder Olot. Ens trobaràs a la plaça Catalunya 2 i al telèfon 972 26 15 26.
Et sona aquest soroll? És el so del teu nou cotxe elèctric. No saps com recarregar-lo a casa o et fa por fer-ho per la despesa del punt de càrrega? Som la teva solució. Som Figueres Fills. Demana'ns informació i et farem la instal·lació a mida pel teu cotxe. Figueres Fills, a la plaça Manel Marcillo 6 d'Olot, al 972-27-0031 i a les nostres xarxes socials. Figueres Fills, il·luminem la teva vida des de fa més de 50 anys.
Ja tens el regal de Nadal? A què esperes? Sabies que Aresta Camp Base es traslladen i estan de liquidació? Corre, salta, escala, esquia i aprofita descomptes del 40, 50 i 60% a la botiga d'esports Aresta Olot. Roba, calçat, complements, tot el que necessites per l'esport a preus d'escàndol fins al 7 de gener. Aresta Camp Base, carrer Bolòs 16, Olot.
Què tal, amics oients? Bon dia, bona hora. Són 8:45 en punt del matí. Esteu escoltant els 5 minuts més, el despertador de referència a les nostres comarques. És el moment de donar un cop d'ull a l'actualitat informativa del dia, que avui passa per la qüestió econòmica, i és que comerciants, restauradors i placers d'Olot donen suport a la instal·lació de la pista de gel al centre de la ciutat.
En un comunicat conjunt es mostren a favor del gran benefici que, segons ells, aporta l'equipament. A banda de la pista de gel, des de l'ACO reivindiquen que a la ciutat es facin més esdeveniments per cridar l'atenció del visitant.
Aquesta pista nosaltres hem lluitat i hem lluitat bastant d'anys perquè la veritat ens comporta molt i molt d'impacte econòmic, no només a nosaltres, sinó en restauració, en la plaça Mercat, amb totes les botigues que hi ha en el centre, i la veritat sí que ens aporta un benefici bastant important. És un moment en què molta gent, també petits i grans, pues, la fan servir amb tota la il·lusió.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
A Sant Joan de les Abadesses, Esquerra Republicana vol revertir la pujada del 50% del rebut de les escombraries. De quina manera?
Doncs els republicans han presentat esmenes a les ordenances fiscals i volen que s'apliqui el pagament per generació. Asseguren que amb aquest model la taxa podria ser d'uns 140 euros i que els santjoanins paguessin més o menys en funció dels residus que generen.
L'Elisenda Guilleu Masé, regidora d'Esquerra.
Base el que fa és bonificar aquells que més reciclen i en tot cas penalitzar aquells que menys reciclen. Tenim uns contenidors, doncs, que ja van xipats, per tant permet saber quin és el reciclatge que fa cadascú i fer aquesta bonificació, i això no s'ha implementat per part de l'equip de govern des de fa 2 anys que es van implementar aquests contenidors.
I parlant precisament de deixalles, el Consell Comarcal del Ripollès ha implementat una nova aplicació per mòbils anomenada Comtainer. Està relacionada amb l'ús de les deixalleries comarcals i també amb la recollida d'andròmines.
La idea és apropar els ciutadans a l'ús de la deixalleria i també millorar les dades de reciclatge a la comarca.
Escoltem l'Àlex Medrano, és el conseller comarcal encarregat dels residus.
El que ens havíem trobat és que ens faltaven dades per poder seguir tenir un seguiment, no?, i un control de si ho estem fent bé, com ho estem fent bé. De totes maneres, ja en tenim moltes, tenim un gran recull, però potser ens faltava aquesta punteta més de dada de proximitat amb el ciutadà, i ara d'aquesta manera doncs esperem poder recollir més les dades, saber exactament quins punts estan més freqüentats, quins estan menys freqüentats, tenir tot això optimitzat en un sistema.
I avui també descobrirem que l'Ajuntament de Sant Ferriol vol fer créixer més el nucli de Fares.
L'alcalde Albert Fàbrega assegura que és la part del municipi amb més projecció i millor comunicada, però que per poder-ho fer fa falta que el polígon industrial de Sant Ferriol continuï desenvolupant-se per obtenir-ne rèdit econòmic.
Tant es pot activar en breu com tardar molts anys, com no arribar-se a fer. Cert és que hi ha hagut algun canvi d'alguna transacció amb el polígon, amb alguna parcel·la. Bueno, hi havia alguna parcel·la, doncs, que estaven abandonades, que ara hi ha hagut una transacció econòmica, l'ha adquirit una altra empresa, s'han netejat, s'han preparat, i potser aquí tinguem algun moviment.
El Ripollès, però també la Garrotxa, entren a formar part de les zones que tenen dret a l'ajut de la mobilitat comarcal a les famílies residents a les comarques de l'Alt Pirineu, a la Vall d'Aran i al Solsonès. Aquesta línia d'ajuts, Aniol, què comporta?
Doncs existeix des del 2003 i va destinada a aquells universitaris que s'han de desplaçar o viure fora de casa per anar a la universitat.
Escoltem el diputat de Junts, Jordi Monell.
No són beques universals, són beques, doncs, que van lligades, doncs, també als ingressos familiars i lligades també, doncs, a aprovar les assignatures i els resultats acadèmics, però en qualsevol cas pensem que hi havia tres comarques que injustament, tot i estar doncs, allunyades doncs, dels centres universitaris, no podíem gaudir els seus habitants i les seves famílies d'aquests ajuts.
I avui també és notícia que el quios del Parc d'Olot té cares noves, són l'Anna i la Susana.
Doncs sí, formen equip amb en Jordi com a qui ha portat el negoci en solitari durant 30 anys. Gràcies a un acord amb Integra, persones amb altres capacitats però amb dificultats per trobar feina han pogut incorporar-se en el món laboral. Treuen feina amb en Jordi, que va decidir que no volia continuar al capdavant del quiosc en solitari després d'haver-hi treballat cada dia durant 30 anys.
Vaig anar a la botiga, a la residència, hi ha diverses empreses que ens han demanat que els hi portem diversos diaris i revistes i això, i és una cosa que, com que m'agrada conèixer la gent, i és com que ens està obrint en aquest món a que hi hagi gent amb discapacitat que pugui treballar en aquests establiments com és un quiosc o una botiga.
L'edat que tinc, 62, i clar, es limita molt la feina. Sempre he treballat de cara al públic, el qual segueixo fent-ho i és el que m'agrada.
Escolteu, els 5 minuts més, a partir d'ara us explicarem que s'acosta Nadal i que un dels accessoris indispensables per a aquestes festes són els fanalets.
Des de la Fundació MAP porten molts mesos pensant i treballant perquè cap nen i nena del Ripollès es quedi sense el seu fanalet. En total n'ha fet més de 350 i fins i tot han travessat fronteres arribant fins a les Illes Balears, al País Basc i Noruega.
I avui també és notícia que el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa ja té acabat el seu mural.
L'obra de la mà dels artistes Salsitxes vol transmetre la tasca que es porta a terme i què s'hi pot trobar a l'interior de Can Castellanes, la seu de l'ENS. Aquesta, després de la presentació del documental i el rap, és la darrera iniciativa vinculada als actes de commemoració dels 25 anys del Consorci.
I Estei Homes seran el cap de cartell del tercer memorial Jordi Comte d'Olot.
El grup català actuarà per primera vegada a la ciutat i compartirà escenari amb Diversioners i Miquel del Roig. La diada organitzada per la penya Almogàvers Garrotxins porta 2 anys de vida i ja s'ha consolidat com una de les dates de referència de la ciutat.
Esports, el club tenis taula Olot acomiada l'any contra un collador mediano en hores baixes.
Diogo Silva tindrà l'oportunitat de redimir-se de l'última derrota acompanyat d'Arnau Pons i Marc Correc. Serà l'últim partit de la primera volta que l'equip jugarà a casa. El duel arrencarà, com sempre, aquest divendres a les 7 de la tarda.
I el món de la bicicleta ha descobert aquesta temporada una nova promesa al Ripollès.
Es tracta de l'Aitor Martínez, qui ha aconseguit victòries de prestigi en categoria cadet, com a la Volta a Girona o la cronoescalada de Vallter. Recentment ha fet un canvi d'equip amb la intenció de millorar encara més els resultats i progressar sobre la bici.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
I ara donem un cop d'ull a l'actualitat de Catalunya, Espanya i el món. L'amnistia supera el primer tràmit al Congrés després d'un enfrontament entre el PSOE i el Partit Popular.
El Congrés ha viscut un enfrontament d'alt voltatge entre PSOE i Partit Popular amb acusacions creuades.
El PSOE denunciarà Abascal i Vox a la Fiscalia per un suposat delicte d'odi.
Els socialistes denunciaran les declaracions del líder de Vox augurant que el poble penjarà Sánchez pels peus, així com el setge a les seves seus.
El Consell Escolar proposa restringir el mòbil per etapes i a tota la comunitat educativa.
Considera que la primària hauria de ser lliure de mòbils i que hi ha d'haver més restriccions a l'ESU que als ensenyaments postobligatoris.
Les pensions mínimes pujaran entre un 5 i un 7% i les de viudetat poden arribar al 14% el 2024.
Elma Saiz ha anunciat que les pensions mínimes es revaloraran entre un 5 i un 7% el 2024 i que les pujades de les pensions de viudetat amb càrregues familiars arribaran fins al 14%.
I avui també us diem que Jordi Puntí, Premi Sant Jordi, amb una novel·la inspirada en el músic Xavier Cugat.
A la nit de Santa Llúcia també s'han premiat la poeta Mireia Calafell i Carme Serna i el Folky Torres ha estat per tercera vegada per a Lluís Prats.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
I les temperatures, Aniol, avui són més altes.
Doncs sí, avui ens llevem amb 3 graus a Vall de Núria, 4 a Molló, 6 graus a Das, 7 a Ripoll, Camprodon i a Ribes de Freser, 8 graus a Mieres, 9 a Olot i a Castellfollit de la Roca, 10 graus a la Vall d'en Bas, 11 a Santa Pau, 12 a Banyoles i Anglès, 13 graus a Vic, Figueres, Girona i Roses i 14 graus a Sant Feliu de Pallerols.
Anem a la previsió del temps, Dani Ramírez.
Bé, la temperatura va ser una mica suau encara, fins a 19 graus a Sant Gregori, o per exemple vam arribar a 14 graus a Gombrèn, amb una mínima de 5, a Olot mínima 4, la màxima va ser de 15, o per exemple a Vic mínima 2, màxima 12. Tot això, doncs, ja diem que vindrà marcat per aquest front fred, vent del nord, que s'anirà reforçant amb el pas de les hores a l'Empordà i al Pirineu. Tindrem una mica de pluja. La pluja pot deixar fins a 10-12 litres en punts del Gironès, les Gavarres, Baix Empordà, també cap a les Guilleries, i entre 1 i 5 litres a la resta de comarques de Girona. La cota de neu baixarà ràpidament des dels 2.000 metres cap als 1.200 metres aproximadament. Bé, demà dijous, dia marcat pel vent del nord, la tramuntana, la temperatura una mica més baixa, destaquem que costarà passejar dels 15 graus de dia i en general valors de 10-12 graus. Ja nevarà molt poquet, nevarà cap a la Cerdanya, nord del Ripollès, matinada matí, en cotes de 1.200 metres. I divendres al cap de setmana tornaria en principi el sol, continuaria fent una temperatura freda de nit, però de dia pujarà, especialment diumenge, quan tornaríem a fregar els 20 graus de màxima diumenge.
Peixos is my dum 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 dum, peixos is my dum 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 dum, peixos is my dum 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 dum, qualitat.
Peix fresc i marís per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa.
Peixos Isma!
És hora d'esmorzar, ho fem com sempre a aquesta hora amb el suport de Tuiting. El sindicat USTEC de Girona ha alertat que estudiants de formació professional es quedaran sense pràctiques empreses al gener per canvis en els convenis. La portaveu del col·lectiu és la Glòria Polls, a qui saludem ara mateix. Què tal, Glòria? Com estàs? Bon dia i bona hora.
Molt bon dia, què tal?
Gràcies per atendre la trucada d'aquest programa del 5 minuts més. Se'ns acosta un gener especialment complicat, no?, davant d'aquesta situació per als estudiants de la formació professional.
Bé, des d'USTEC a Girona hem detectat doncs, diverses queixes i inquietud davant d'aquest canvi de normativa, una normativa que ve regulada per aquest Reial Decret del març del 2023, en què ja anunciava doncs, que a 1 d'octubre i amb una moratòria fins a 1 de gener, doncs, els alumnes que estiguessin fent formació en treball doncs, haurien d'estar donats d'alta a la Seguretat Social. Ens hem trobat que algunes empreses han volgut rescindir el contracte i clar, això fa que deixin a l'estacada doncs, una sèrie d'alumnes que estan en plena formació i en qualsevol cas doncs, el Departament d'Educació està resolent un comptagotes. El 1 de gener és aquí mateix, ara la setmana que ve tots ens n'anirem de vacances i en qualsevol cas sí que ens agradaria que això quedés resolt abans de marxar de vacances.
Sabem la quantitat d'estudiants que es poden quedar a l'estacada?
Ara mateix les dades exactes no les sabem, no les sé, però són tots aquests alumnes que estan estudiant mòduls professionals, que estan fent pràctiques dintre de les empreses, tant l'empresa privada com l'empresa pública, i sí que ens hem trobat que fins i tot dintre de l'administració pública tenim alumnat doncs, que sí que se li ha rescindit el contracte. Bàsicament, amb educació i salut. Amb educació i salut sí que hem trobat doncs, que salut ha posat traves a l'hora de gestionar les pràctiques i que dues administracions públiques doncs, no es posin d'acord sí que és un greuge. Ahir el departament va donar doncs, una informació d'última hora que deia doncs, que els alumnes que fessin formació en centres de treball en l'àmbit de l'administració de la Generalitat de Catalunya i que estiguessin matriculats en centres públics a la titularitat del Departament d'Educació, els serveis centrals del propi Departament d'Educació assumirien i centralitzarien la gestió de la cotització de les pràctiques. Llavors això, bé, és una bona notícia, però en qualsevol cas ho hem de resoldre i ho hem de resoldre de manera que això no generi més feina burocràtica als tutors que fan tota aquesta gestió amb els seus alumnes, perquè bàsicament aquesta gestió ja s'ha fet en el seu moment quan es va donar d'alta, doncs, el conveni de tots aquests alumnes, i en qualsevol cas sí que demanem, doncs, que el departament sigui resolutiu i pragmàtic a l'hora de resoldre tot això.
Perquè, a veure, moltes empreses imaginem que són reàcies a l'hora d'agafar estudiants, perquè, sobretot si parlem de petites i mitjanes empreses, moltes vegades no disposen del temps ni del personal necessari per formar a molts d'aquests joves. I, per tant, entenem que moltes fan l'esforç, no?, de poder-los tenir. Hem de ser francs i parlar en plata. Si a sobre han d'assumir ells els costos de la Seguretat Social, això vol dir que moltes empreses directament ja diuen que no, no?
Mireu, estem parlant d'una cotització de 250 euros mensuals, dels quals el 95% és bonificat. Per tant, l'empresa paga el 5%, que ve a ser uns 12 euros i mig per alumne mensual, més la gestió de tot plegat. Són despeses mínimes i els beneficis socials són enormes. És a dir, tenim milers d'estudiants que estan cotitzant a la Seguretat Social i rebent una informació directament a l'empresa. L'empresa és veritat que també té estudiants, però també té una persona més que treballa i que està, doncs, fent tasques a l'empresa. Per tant, això és un valor que nosaltres sí que penso que hem de fomentar, un valor que l'alumne, doncs, es pugui formar dintre de l'empresa, que l'empresari, doncs, pugui disposar d'una persona més per tenir com a plantilla més en la seva empresa, que això no ha de vulnerar els drets de ningú. És a dir, l'estudiant és allà per formar-se. I el que no podem fer, i el que no pot fer el Departament d'Educació eximint-se de responsabilitats, és deixar destacada aquests alumnes que en qualsevol cas se li rescindirà el contracte al mes de gener. La responsabilitat del Departament és vetllar per no deixar desescolaritzats aquests alumnes. Ni una setmana, ni tres dies, ni un. Això s'ha de solucionar en breu i el Departament, doncs, ha de donar les instruccions clares de com s'ha de fer. I ho ha de fer el propi departament. No podem, com he dit abans, exigir als tutors de pràctiques que tinguin més accés de feina burocràtica, perquè això treu, com és evident, doncs, hores de gestió de la tasca pedagògica.
Glòria, m'imagino que la situació encara deu ser més complicada per a aquells estudiants que, per exemple, estan en plans de transició al treball. És a dir, una cosa són els de la formació professional, que poden arribar més o menys formats i amb un background important, però aquells que, diguem-ne, no s'han adaptat al sistema educatiu i, per tant, estan en aquests plans de transició al treball, que bàsicament el que consisteix és en ensenyar-li in situ a les mateixes empreses com fer una professió, aquests encara ho tenen més complicat, tot això?
Mireu, els alumnes que decideixen escollir un cicle formatiu són alumnes o bé que tenen molt clar el seu itinerari professional i saben cap on han d'anar i, per tant, tenen decidit què volen estudiar, i o bé tenim aquells alumnes que han tingut un previ fracàs amb el batxillerat i que d'alguna manera en aquests cicles formatius han trobat el seu lloc, han trobat el seu espai allà on se senten reconeguts, on se senten que poden ser útils, i això també és veritat que ho hem de valorar. És a dir, tots aquells alumnes que realment han trobat el seu camí, han trobat la seva professió, allò que els agrada, allò que realment se senten reconeguts, perquè abans el sistema possiblement no s'ha adaptat amb ells, o ells no s'han adaptat al sistema, diguem-ho així, perquè és un tema recíproc, no?, en aquest cas, doncs són alumnes que hem de vetllar molt per ells. I alumnes que, evidentment, tenen la necessitat de tenir una titulació per integrar-se en el món laboral. Si aquesta regulació de la llei fa endarrerir la titulació, és a dir, l'accés a la titulació, aquí tenim un problema, i és que aquests alumnes tenen ganes de treballar, i tenen ganes de treballar estiguent formats.
Quins són els compromisos que ara per ara heu aconseguit arrencar des del Departament d'Educació?
Bé, és el que deia, ahir a última hora el Departament, doncs, ens va donar aquesta informació, que ell assumiria la part de gestió de la Seguretat Social amb tots aquells alumnes que estiguessin fent pràctiques a l'administració de la Generalitat, però en qualsevol cas sí que és veritat que el Departament d'Educació també ha de vetllar per tots aquells alumnes que estan en empreses privades i que d'alguna manera, doncs, se'ls rescindirà el contracte. El Departament és l'últim responsable, i és veritat que això portem temps anat al darrere, portem temps fent meses amb el departament per demanar que això es resolgui, i si bé ho està fent amb comptagotes, ho està fent, vull dir que ho està resolent, i esperem i desitgem que d'aquí al 20 de desembre, que és quan els alumnes doncs, ja tenen vacances, i els docents també, vacances de Nadal, doncs això es pugui estar resolt.
Glòria Polls, del Sindicat USTEC, gràcies per acompanyar-nos a l'antena dels 5 minuts més. T'esperem un altre dia per seguir parlant d'educació, perquè ens han quedat moltes coses al tinter. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Tweeting, la botiga d'informàtica i de telefonia del Centre d'Olot, on hi trobaràs tot el que necessites. A Tweeting et donem les millors idees per regalar els últims models de smartphones, rellotges intel·ligents, tablets, portàtils i tots els seus complements. A més, les millors ofertes en telefonia. Fibra més mòbil per només 35 euros. Servei tècnic propi, atenció personalitzada i presencial. A Tweeting saps el que contractes, sense lletra petita. Vine a Tweeting, al carrer Sant Ferriol d'Olot, telèfon 972 26 24 25. Tweeting et desitja molt bones festes de Nadal.
Seguim endavant a l'antena dels 5 minuts més. S'acosta Nadal i un dels accessoris indispensables per a aquestes festes són els fanalets. Des de la Fundació MAP porten molts mesos pensant i treballant perquè cap nen i nena del Ripollès es quedi sense fanalet. En total n'han fet ja 350 i fins i tot han travessat fronteres, arribant a portar-ne a les Illes Balears, al País Basc i fins i tot, atenció, fins i tot a Noruega, Judit Curós.
En Mick, la Pokéball o la Tiki, la mascota de la Ladybug, seran els grans protagonistes de la Nit de Reis al Ripollès. Aquests són els tres dissenys que ha escollit enguany la Fundació MAP pel taller de fanalets. Es tracta d'una iniciativa que va néixer l'any 2008 després de detectar que s'estava perdent una mica la tradició d'anar a esperar els Reis d'Orient amb el fanalet. Després de 16 anys, els fanalets de la Fundació han esdevingut un indispensable i cada vegada han anat perfeccionant més el disseny. Es tracta d'un taller ocupacional que els permet desenvolupar habilitats com ara la memòria i l'autoestima. Ho explica Mireia Piques, professional de suport de la Fundació MAP.
Treballem una mica el manteniment de les habilitats manipulatives, no? El tallar amb les tisores, separar el paper de seda, no? El pinzell, etc. La memòria, no? que tots ja tenen com molt après, no? Quins són els diferents passos del procés, i no els hi hem d'anar dient nosaltres, vull dir que ho tenen super assimilat de tots aquests anys. I després, bueno, l'autoestima, perquè realment quan veus que una cosa que has fet tu, no? que té una sortida i que pues, això, vas al teu poble i veus els nens, la canalla, amb el producte que tu has fet, doncs realment fa molta il·lusió, i això pues, puja l'autoestima i estan molt contents de fer aquests tallers.
Enguany ja s'han esgotat existències, superant els 350 fanalets venuts. Alguns, fins i tot, han travessat fronteres i han arribat fins a Noruega.
El Consorci d'Acció Social de la Garrotxa ja ha acabat el seu mural, Natàlia Moreno.
Al llarg d'aquest 2023, el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa ha celebrat els seus 25 anys d'història. Per commemorar el seu primer quart de segle i explicar el treball i l'acció social a la comarca, durant tot l'any s'han portat a terme diferents activitats, com caminades o xerrades, així com la presentació del documental i el rap. Aquest desembre, doncs, el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa ha finalitzat els actes de commemoració del seu aniversari amb la realització d'un mural a Can Castellanes. Amb la voluntat de reconèixer i mostrar la importància de la seu física que ocupa el casc, l'han realitzat els artistes Salchitxes, Maria Camila Sanginés i Manel Quintana, i vol ser una petjada que permeti marcar aquest edifici com un punt de referència per la ciutat i també per tota la comarca. Per poder copsar la realitat de l'espai i de la tasca que s'hi porta a terme, els dos artistes han estat en contacte amb l'equip del Consorci, acompanyant-los en el seu dia a dia i duent a terme diversos tallers per captar l'essència i transmetre-la en aquesta acció artística. Dues mans que sembla que abracen l'edifici. Ho explica Teia Fàbrega, directora del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa.
Ara, en posar un xiprer, com a símbol d'acollida en el Consorci, si us hi fixeu, hi ha el xiprer allà, i volíem en aquesta celebració també identificar una mica el que estem fent des del Consorci, i igual com el logo del Consorci té una A que abraça, no?, i que acompanya a les persones que ens puguin necessitar, doncs igualment en aquesta, en aquest mural el que es plasmarà serà també una abraçada en el propi edifici.
El mural es pot veure a Can Castellanes, al lateral de la façana de l'Avinguda Bisaroques i en alguns vidres de la part de la façana que dona al riu.
Aquest Nadal el volem celebrar amb vosaltres.
A Masia Pi Guillem tenim grans espais per dinars o sopars d'empresa, àpats familiars, d'amics o en parella.
Gaudiu de la bona cuina i de la tranquil·litat de Masia Pi Guillem en un entorn natural increïble.
Encarregueu per aquestes festes a masiapiguillem.com.
Esports, el món de la bicicleta ha descobert aquesta temporada una nova promesa al Ripollès. Es tracta de l'Aitor Martínez.
L'Aitor Martínez és un jove ripollès que comença a despuntar clarament sobre la bicicleta. Amb només 14 anys i sent cadet de primer any, Martínez ja ha aconseguit grans victòries aquesta temporada, com a la cronoescalada de Vallter, a la Volta a Girona, a la Volta a Àlaba o a la primera posició al Campionat de Catalunya de cronoescalada. Són grans resultats que arriben fruit de les hores d'entrenament que l'Aitor dedica cada setmana i que han provocat la crida de la selecció catalana. Això ho explica Aitor Martínez, ciclista ripollès.
Aquest any hem canviat una mica més la dinàmica d'entrenaments. Hem començat amb un entrenador, un preparador físic, i em van enviant els entrenaments i més o menys vaig fent per aquí al poble, jo sol o a vegades amb uns amics o més gent, i anem entrenant i al final tot repercuteix a les carreres.
Després de passar un temps a l'equip Purito, l'Aitor, juntament amb els seus pares, va decidir fer un canvi de rumb i enrolar-se al Club Ciclista Sant Boi, on de moment l'acollida està molt bona.
Primer vaig parlar amb un equip i això em va agradar i vam començar amb un equip. I ara ja queda un altre any i he canviat d'equip per diferents coses que no m'han acabat d'agradar, i ara provarem un altre equip que també correrà totes les carreres i tot igual. Els meus objectius són els mateixos, seguir corrent igual i seguir intentant que tot l'equip pugui donar la seva millor versió i intentar guanyar el que es pugui.
L'Aitor va poder celebrar fins a 10 victòries la temporada passada i ara està agafant forces per, en poques setmanes, començar ja la pretemporada per preparar-se a les primeres proves del nou curs, que seran al febrer. Les ganes i la il·lusió d'aquest jove talent ripollès són indiscutibles i els resultats l'estan acompanyant. A l'horitzó es distingeix un futur prometedor.
Quan a l'exterior sents això, però al teu cap sents això... És que et veus bé, i quan et veus bé, tot va bé. I si a més t'emportes dues ulleres graduades de marca pel preu d'unes, et veuràs dues vegades bé. Només a Opticalia i Opticalia.com.
Més informació a Opticalia Olot, a la plaça Clarà.
En 30 segons arribem ja pràcticament a les 8 del matí amb 57 minuts. És el nostre moment d'acabar. A pocs minuts ja per les 9 del matí. Demà hi tornem de nou per informar-vos de la millor manera a través dels mitjans de proximitat. Gaudiu d'aquest dimecres.